És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Tots els dilluns us parlem des del programa És l'hora de coses de Palamós, fets rellevants a la nostra història o de vegades doncs, anècdotes que també cal remarcar. Tenim en Gavi Martín, com cada dilluns. Què tal, Gavi? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
En aquest cas, sí, per parlar d'un episodi important de la nostra història contemporània, podríem dir, com és la Guerra Civil Espanyola. De fet, en qualsevol conflicte bèl·lic, jo crec que la població civil que viu en un determinat lloc prega per estar en un indret que no tingui cap interès de tipus estratègic, no?
Sí.
Malauradament, durant la Guerra Civil Espanyola no va ser el cas de Palamós. Per què era important Palamós?
Palamós, bàsicament, pel seu port i perquè realment era un punt important de comerç, de mercaderies, de matèries primeres, de comestibles, per abastir els exèrcits i del comerç cap a França o possibles ajudes que poguessin venir de l'exterior. Per tant, era un port important.
Fet que el convertia en objectiu militar.
Exacte, però sempre, al llarg de la història, sempre li ha tocat. Sempre li ha tocat viure aquest rol d'objectiu militar perquè ha estat atacat, assetjat, moltíssimes vegades. I sempre això ha destruït, com bé sabem tots, molta part de patrimoni artístic i històric important. Però bé, què hi farem? És així. No només la Guerra Civil va ser un d'aquests grans conflictes, sinó també que s'ha convertit indirectament en aquesta generació que tenim 40 anys, en aquests llocs de record, perquè com que avui parlem de la bateria de Sant Joan de Palamós, no? dels famosos refugis de Sant Martí, que en dèiem nosaltres de petits, no només era un lloc militar, sinó que també era en aquest petit lloc on quan érem petits i corríem amb petites lluminàries per entrar en els refugis, de manera imprudent, perquè ara quan hi penses dius que érem uns imprudents, no? Entrar amb quatre lots a recórrer aquelles galeries subterrànies que encara es conserven i que van ser partíceps, no? O protagonistes d'aquella guerra civil.
Aquelles aventures no les canviaries per res, per això.
No, el que passa que ara com a pare, tu hi penses i dius, ostres, jo això als meus fills no sé si els hi deixaria fer, però com que tampoc ho dèiem a casa, agafàvem les internes i anàvem, doncs, clar, ho penses com, ho veus com algo imprudent, no?, que feies en aquell temps.
Molt bé, parlem de les bateries, però enquadrem una miqueta en què era tot el dispositiu de defensa, no només de Palamós, sinó de tota la badia. Com estava organitzat això?
Clar, és que les bateries realment tenien sentit dintre d'un gran dispositiu de defensa, no?, quan es va declarar la guerra. Doncs es va decidir la construcció d'una manera immediata d'un tant a Sant Feliu, Palamós, Roses, aquests ports així que permetien doncs, aquest comerç, doncs d'un dispositiu de defensa important que es basava en tres línies de defensa i veuràs, les explicarem breument aquí. Hi havia una primera línia que eren búnquers i petites trinxeres que estaven fetes gairebé arran de platja. Pensa que en aquell temps la platja no tenien els edificis que tenim avui en dia abocats al turisme. Per tant, eren llocs bastant isolats i solitaris. Per tant, justament allà on s'acabava l'arena ja hi havia unes trinxeres. Encara, aquells que vulguin veure, encara conserven un d'aquests búnquers justament allà a Torre Valentina,
al
racó aquell de Torre Valentina, encara es conserva un d'aquests búnquers de la primera línia de defensa que hi havia a la badia de Palamós.
Això m'imagino que era pensant doncs, en un eventual desembarcament.
L'objectiu, bàsicament, era aquest, era protegir el port, però de desembarcaments o que no fos pres per un atac terrestre. Per tant, diguem, el búnquer aquest de Calonge, aquest que hem fet esment, doncs encara estava dintre d'aquesta primera línia. Hi havia una segona línia, que generalment era a 500 metres mínim d'aquesta primera línia, que era arran de platja, i sempre buscaven una mica una pendent de turó. Per tant, encara es conserven algunes trinxeres de banqueta de foc o forats de metralladora en aquesta segona línia. També en direm uns quants, per si hi ha algú que vulgui anar a veure, que són dos petits búnquers que es troben al Pla de Gorgoll, a prop del Puig en Xifré, a Calonge, a la zona de Can Crònics, també. És a dir, algú que s'hi volia acostar veurà encara unes petites restes. També hi havia vestigis de trinxeres cap a Cap Gros, hi ha una molt coneguda, que és una trinxera que fa forma de zig-zag, quan vas cap a la platja de Castell, queda a mà dreta del camí, justament quan passes un petit puntet que hi ha, doncs a mà dreta veiem una petita trinxera amb zig-zag. Doncs aquesta també formava part d'aquesta segona línia. I després, finalment, hi havia una tercera línia, que ja consistia en posicions d'artilleria de camp. I això és el que justificava precisament la presència en aquesta tercera línia de la bateria de Sant Joan, que estava situada en un assentament elevat del terreny que permetia dominar precisament tota l'abadia des d'allà i precisament poder bombardejar tota la llargada de l'abadia, en qualsevol punt de l'abadia, amb els canons que hi havia situats en allà. A part d'això, tota aquesta línia es complementava amb petits punts d'observació que estaven situats també en promontoris elevats al llarg de la costa, com també la gent que hagi anat a passejar per dalt de Cap Gros, molts tindreu present una petita caseta que hi ha al capdamunt, que estava en un estat ruïnós. Doncs aquella petita caseta, una mena de punt de vigia de la Guerra Civil, que ja es diu que hi havia fins i tot gent que estava apostada al terrat per anar vigilant el trànsit d'embarcacions o possibles atacs d'enemics a la costa. També trobem un petit refugi amb un petit sostre inclinat que també hi ha poblat ibèric de Castell, perquè en el poblat ibèric de Castell també hi van posar tot tipus de defenses. Fins i tot jo recordo també el castell de Sant Esteve, quan hi corria per allà de petit, allà al voltant dels murs encara hi trobava restes de filferro d'aquest per trinxera, que s'ha anat rotllant, avui en dia no hi és, però encara de petit jo el recordo. Per tant, qualsevol punt elevat al llarg de la costa era un punt que s'havia de defensar i era un punt que s'havia de fortificar, de preparar d'alguna manera perquè els soldats hi poguessin estar allà doncs, estirats i ben arrecerats.
Molt bé, doncs parlem ara sí ja de les bateries del Puig del Molí de Vent. Quina dotació d'armament tenien aquestes bateries?
Mira, de fet, primer quan van construir les línies de defensa, van fer venir 100 soldats, no?, per construir la bateria, perquè primer havien de preparar, abans de situar els canons, havien de preparar el terreny i construir les defenses per poder situar els canons amb garanties. Van fer venir soldats al destacament de Palamós i una unitat que hi havia també a Roses, no? I van enllaçar una mena de camí militar que era una prolongació del camí vell de la Fosca, doncs allà, des d'allà s'adentrava en el Puig del Molí de Vent de Sant Joan, i al capdamunt, doncs, com que era un puig que en aquell temps hem de pensar que no hi tenia vegetació, doncs van portar dos canons realment importants, canons aquests grans construïts a un lloc que es deia Trúbia, Oviedo, i era una artilleria de la costa del sistema Ordóñez, que en diuen, un canó de ferro d'aquests entubats de 15 centímetres de calibre. Sembla ser que aquests canons els van fer venir del port de Barcelona. Ja havien estat al port de Barcelona defensant el port i van ser desmuntats i transferits a Palamós. Ara bé, aquests canons, com que ja tenien uns anys, diguem, no era un material de tot reglamentari, era, diguem, un material que havia quedat una mica fora de servei, però com que, diguem, els republicans en aquella època necessitaven artilleria, doncs van reaprofitar fins i tot, o van incorporar a la campanya material una mica obsolet. I com no, a Palamós ens va tocar dos d'aquestes peces una mica obsoletes, una mica forçats per l'escassetat d'artilleria. I, clar, pensem que estem a l'any 36 i estan parlant de dos canons del model de canons que eren del 1885. Per tant, ja havien passat uns quants anys i l'artilleria havia evolucionat i realment l'artilleria d'aquell temps tenia molta més força que no pas aquests canons.
No tenia material d'última generació.
Però, clar, era el que hi era. Eren canons, a més, molt més pesats, eren 5 metres de llargs, imagina't, 6.300 quilograms de pes, vull dir que també, déu-n'hi-do, eren molt grans per l'artilleria que es feia servir en aquell moment.
Però després en parlarem també, no tenia res a veure l'abast d'aquests canons amb els de l'artilleria dels vaixells de guerra que se situaven davant la costa.
No, però formava part del reciclatge a l'època, no hi havia més canons, per tant, havien de posar aquests. Aquests canons disparaven dos tipus de projectils, un d'ordinari, que en deien, que tenia 42 quilos, només el projectil, i després un altre que era perforant de 51 quilos, que estava preparat per quan el vaixell era més acuirassat, no et pensis pas que eren cap meravella de canons. De tota manera, per acollir aquest canó, com deien, tots aquests soldats que van anar-hi, doncs van haver d'instal·lar una mena de pou circular amb parets gruixudes de formigó, que estava obert pel darrere. Clar, tot això, aquesta descripció que estic fent, segurament molta gent l'haurà vist in situ, no?, passejant. Ara s'ha tancat, és un espai tancat perquè l'estan preparant, la memòria històrica, tot això, però però en aquells temps, passejant per aquell cim, segurament haurà vist totes aquestes restes i se'n recordarà del que li estic dient, no? Hi havia aquest espai obert per darrere per situar els canons i perquè tinguessin mobilitat. Fins i tot jo recordo petit que hi havia les vies de ferro en el terra per poder girar els canons. Un estava al costat de l'altre i miraven normalment cap a l'abadia. Al costat de les bateries dels canons, també qui ho recordi, se'n recordarà que hi havia com un petit búnquer, que tenia dos pisos, un a dalt i un a baix. El de dalt sembla ser que era el lloc on se situava el telèmetre òptic, que per mesurar la distància de l'objectiu. I el de baix hi havia com una estança més fosca, que era el lloc on se situava el càlcul i la transmissió de dades de tir. També em recordo que al costat del formigó hi havia com petites ranures o petits nínxols, que sembla ser que allà també tenien guardades les municions. El búnquer aquest, recordo haver entrat, que tenia aquella ranura circular tan curiosa que era gairebé de 160 graus, que et permetia veure també tot a l'abadia des de dintre del búnquer. Era bastant espectacular. Si allò ho recuperen tot, pot ser un lloc maco per visitar. Però, sense cap mena de dubte, quan érem petits, el rei o l'objectiu de la visita de diguem, d'aquests refugis de Sant Martí, precisament els refugis, no? Això de poder endinsar en aquelles galeries subterrànies, amb la imprudència que dèiem abans.
Com eren?
Mira, de fet n'hi havia dos. Jo recordo que entraves per una petita baixadeta, hi havia una caseta, que era una caseta de guàrdia antigament, i hi havia l'accés a dos refugis que així mateix tenien sortida per un altre lloc. Però allà hi havia una petita entrada, que era com una entrada de rajola. Bueno, és una entrada de rajola, encara existeixen, és una entrada de rajola molt estreta, molt petita, que et permetia, que feia una gran baixada i que et permetia entrar a l'interior del refugi, perquè clar, aquells refugis, de fet, allò eren passadissos molt estrets, molt petits, que et portaven a petites cambres que hi havia a sota, que de fet eren els magatzems de les municions dels canons, una sèrie de xarxa de galeries que et portaven allà, tot i que també tenien altres funcions, com eren nínxols on hi havia per guardar eines, també per armes, però vaja, principalment eren els diguem, el lloc per guardar les municions dels canons i per evitar que esclatés a l'aire lliure si hi havia qualsevol problema. També protegís lògicament per qualsevol atac antiaeri, qualsevol atac aeri, qualsevol bomba no pogués caure sobre totes les municions i fes allà un terrabastall. Per tant, protegien les municions de la visió dels avions i havia part de l'atac de qualsevol bomba d'avió.
Molt bé, doncs de tot aquest dispositiu defensiu, finalment Palamós i la seva abadia no va haver de fer front a cap invasió terrestre, diguéssim, però sí atacs navals i aeris. Quins van ser els principals vaixells que van atacar Palamós? Quines van ser els atacs més destacats?
El primer que hi ha documentat és el 17 de novembre de 1936. Va ser el primer bombardeig. Va ser quan el creuer Canàries va atacar un vaixell de càrrega de la Societat Cross que hi havia al port. Això, de fet, va ser fins i tot abans de la construcció de la bateria de Sant Joan i, de fet, va ser el que va propiciar la necessitat de construir aquesta bateria, precisament per defensar el port. Va ser el desembre del 1936, de fet, quan va començar la instal·lació de la bateria, és a dir, un mes després d'aquest atac. Però la bateria aquesta, un any després de ser feta, el 8 de març de 1937, ja va ser bombardejada des de l'aire. Per tant, afortunadament que hi havia els refugis antiaeris, però ja va ser bombardejada de manera escadossera, tampoc no va ser un gran bombardeig. Però bueno, va ser localitzada pels avions nacionals i ja va ser atacada. De totes maneres, ja va començar a entrar en funcionament, és a dir, la primera documentació en què entra, diguem, en funcionament o disparen els canons és el 3 de juny de 1937, quan sospiten que per l'abadia hi ha un submarí nacional i van dir, escolta, carreguem els canons i efectuem diferents trets sobre, tirem a l'aigua directament diferents punts per perjudicar en el cas que hi hagi un submarí. O sigui, la documentació dels primers trets que es fan és en aquesta data. Després veurem com anys, mesos després, fins i tot cinc dies després d'aquests primers trets, el 7 de juny de 1937, el creuer Baleares va bombardejar el port de Palamós. I la bateria ja va respondre als atacs. Ara, ens vam trobar amb un problema, que era el que dèiem de l'obsolet que arribava a ser el material. El creuer Baleares portava uns moderns canons anglesos Vickers que abastaven 30 quilòmetres. I la bateria Ordóñez abastava 9 quilòmetres. Si fem una mica de matemàtiques, veurem que la bateria Ordóñez doncs arribava, no arribava ni a importunar els creuers, perquè els creuers, sabent-ho, perquè ells ja havien detectat aquestes bateries i ja sabien quin tipus de canons hi havia, doncs el que feien era es mantenien a una distància prudencial del tir de les bateries. Per tant, ells podien seguir bombardejant tranquil·lament la costa a una distància prudencial, sabent que els trets de canó de les bateries no els hi farien ni tan sols pessigolles. Però bé, de fet, la bateria, hem de pensar, que no estava pensada per atacar vaixells, sinó per evitar un desembarcament a la badia de Palamós. Per tant, aquí està el problema. Ells estaven preparats per defensar un desembarcament, és a dir, que els vaixells s'apropessin o desembarquessin, però no quan els vaixells es mostraven allunyats de la costa. Per tant, aviat es va veure que realment no van tenir una gran funció. Tot i que van continuar entrant en atacs i van continuar responent a atacs anys després, però vaja, no van evitar el greu bombardeig de Palamós de 1937, tot i que davant d'aquesta mancança van complementar, diguem, les bateries del Puig de Sant Joan amb una bateria aèria que van situar a la Pedrera del Port, és a dir, per allà al far. Però tot i així, el bombardeig va ser demolidor. Clar, què va passar? Veient que anaven passant vaixells i anaven bombardejant i anaven causant desperfectes i les bateries, per molt que responguessin, no hi havia manera. Els primers dies de 1939, la bateria es va inhabilitar. Va quedar fora de servei, els canons inutilitzats, i es va abandonar perquè en el moment en què entressin els nacionals doncs, no poguessin aprofitar.
El gener del 39 ja els nacionals havien entrat a Barcelona, vull dir que era el principi de la fi, per entendre.
Per això, el principi de la fi, i ja van habilitar perquè quedessin allà els canons com a ferralla, simplement, de totes maneres dubto que els nacionals haguessin aprofitat els canons aquells perquè ja havien demostrat que no havien estat realment efectius en la defensa de Palamós i de la seva costa. Ara bé, el bo d'això és que, tot i que els canons van desaparèixer, que es van treure per ferralla amb el temps, doncs l'Ajuntament doncs, en aquests darrers anys té la iniciativa de preservar aquest pujol, i dintre d'aquest programa de preservar el patrimoni de la Guerra Civil, la recuperació de la memòria històrica, doncs sembla que ha tancat el cim, no? per amb el temps poder-hi fer unes tasques de rehabilitació i perquè allò sigui convertit en un parc, no? Per poder-hi passejar i poder veure totes aquestes restes, les bateries aèries, i poder recordar tots els que de petits ens hi hem passejat per allà, no?
I tant, amb el pa que s'hi dona a nivell pressupostari, per això no sé pas si penso que haurem de...
No, això trigarà, això trigarà. Però bé, no, mica en mica, no?
I ja tant. Gavi Martín, moltes gràcies. Fins la pròxima, que vagi bé.
A vosaltres.